Maria de la Pau Gené, bon dia.
Bon dia.
Quants anys de diferència us porteu amb el teu marit?
Doncs 20 anys de diferència ens portam amb el meu marit, sí.
El doctor Corbella,
eh? Amb el doctor Joan Corbella, sí.
On us vau conèixer? TV3, no?
Ens vam conèixer treballant mitjans de comunicació, sí. Jo en aquell moment feia un programa a TV3, un programa que es deia Coses de la vida. De fet, ell era el personatge central del programa, era una època en què ell també treballava molt als mitjans. I bé, jo era, diríem, la conductora del programa, ell era el personatge entorn al qual girava el programa, ens veiem cada setmana per qüestió laboral, ens vam conèixer així, ens vam anar coneixent, el programa va durar, no sé si dues temporades, i ens vam renovar amb un altre programa dues temporades més, i això va durar com a quatre temporades,
sí.
I vam tenir temps per conèixer-nos, sí.
El Corbella era el teu col·laborador, anem a escoltar com interactuàveu.
La vida està feta, moltes vegades, de fracassos que inicialment t'han portat un disgust i que al cap d'un temps els hi has d'agrair que t'han modificat la vida per bé. És a dir, aquelles noies, en el meu cas, que em van dir que no abans de la que em va dir que sí.
Ara
sí, estic molt agraït.
perquè va trobar la que li va dir que sí.
Com va ser aquesta relació, per això? Qui va ser el que primer va fer el pas, Mari Pau?
Bé, jo crec que va ser una relació difícil i mútua, a la vegada. O sigui, va ser un enamorament mutu molt important, però una situació difícil perquè els dos en aquell moment estàvem casats amb altres persones, o sigui que era difícil, tot plegat. I era difícil prendre la decisió, fer el pas, tots dos teníem la nostra càrrega, la nostra motxilla al darrere, no? I això és complicat. És complicat perquè penses que faràs patir altra gent, que hi ha molta més gent involucrada, que no saps com ho acceptaran, i doncs això ho fa dur, sí, sí.
Uh-huh. Tu recordes que és el que et va enamorar del doctor Corbella?
I tant, que recordo el que em va enamorar del doctor Corbella. De fet, és el que em continua enamorant.
Ja ho imagino.
No parlem en passat, eh?
En present, en present.
Em va enamorar, sobretot, que és una persona... És un cavaller, en tot el sentit de la paraula. És una persona molt amable, molt generosa, molt bondadosa i, a la vegada, molt intel·ligent i molt lúcida. És una persona que s'acopla molt bé a mi, és a dir, que tenim plantejament de vida molt similars, i aquestes coses, i a part, evidentment, hi va haver una atracció física important des del principi, això, si no hagués estat així, tampoc hi hauria hagut la relació. Però a part del fet físic, també, sobretot, hi va haver una sintonia magnífica, no?
Uh-huh. Mirant les imatges i recuperant les imatges d'arxiu, Maria de la Pau, us mengeu amb els ulls, eh?
Sí, és de vergonya. Jo ara quan ho veig, em fa vergonya. Jo en aquell moment no n'era gens conscient d'això, però un dia la meva àvia, que fa 5 anys que va morir la meva àvia, un dia la meva àvia li va dir a la meva mare, però tu no veus la cara que fa mirant-me, no? Però tu no veus com se'l mira? Clar, uh-huh. La meva àvia, preocupada perquè jo estava casada en aquell moment, no? I va dir, però tu no ho veus? I la meva mare negant-ho, no? No, la meva mare no volia veure-ho. I sí, realment, jo penso que era molt evident, almenys... Ara ho veig molt evident. En aquell moment no me n'adonava de com es mirava.
I la diferència d'edat ha estat mai un problema per a vosaltres?
A veure, la diferència d'edat va ser un problema teòric al principi. Clar, ell m'ho va plantejar, m'ho va dir per crear aquesta diferència d'edat. En un moment determinat els meus pares també m'ho van plantejar al principi de tot de la relació, després ja mai més. I després va ser un element enriquidor, més bé. Ha estat un element enriquidor. En Joan, en aquest moment, té una vida absolutament activa, és una persona molt activa, tant o més que jo, diria, que treballa ple rendiment, que està en un moment esplèndid de la seva professió, m'aporta moltes coses, i aquest fet fa que d'una banda s'escurci la diferència d'edat i, d'altra banda, que l'experiència que té de 20 anys de vida més que jo, això també m'aporta coses, no? I jo crec que també jo li porto a ell moltes ganes de viure, de fer coses i de compartir bons moments, i a part d'una filla que han tingut, òbviament, Això és el més important.
Avui al Suplement parlarem a la secció d'art de parelles desiguals, i el que volíem fer també és parlar de les parelles que ens trobem a la vida, les circumstàncies que també existeixen a la vida real. Pau, t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat tot avui al Suplement.
No, encantada, ja ho saps. Que som una fan vostra.
I nosaltres del teu programa. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ramon, bon dia.
Bon dia.
Tu també
bon
tens una parella amb 21 anys, com ara ens explicava la Pau Gené?
No, la meva parella és més, una mica més gran que jo.
Una mica més gran?
6 mesos més gran. No és desigual, no és desigual.
Fora, això no compta. Però, escolta'm, en pintura hi ha hagut moltes parelles desiguals pintades?
Moltes. Moltes i quasi sempre. És molt difícil trobar un exemple que no sigui així. Sempre és l'home gran, l'home madur, que està acompanyat de la noia jove. Per què? Perquè els pintors, bàsicament, ho hem parlat altres vegades, són homes. I, per tant, així ho han representat al llarg de la tradició. Uh-huh. És una tradició que ve de molt antic, eh?
Tu, Mercè, et fixes més en homes més grans o més joves?
Per què ho preguntes, això?
Per saber una mica els teus
gustos. Sí, curiositat, no cal. Això coneixent. No interessa a l'audiència.
Interessa o no interessa, Enric?
No interessa. Ja està el saxo. Va, tira.
Tirem?
Tirem.
T'interessa tot.
No interessa tot.
L'edat no
sí,
és un problema.
No és un problema.
Molt bé.
Mai.
Escolta, hi ha molts quadres que representen això?
Molts. Hi ha una llarga tradició iconogràfica associada normalment al nord. I amb pintors que estan vinculats a la reforma luterana. Per exemple, Cranach en va fer moltes versions. Sí. Una meravellosa la tenim al Manac, de l'home vell que està amb una noia jove. I normalment, com es representen? Doncs l'home està agafant-la, acaronant-la, i la noia, mentre ell no ho veu, li està agafant els diners, li està pispant la cartera.
Cama a la butxaca, no?
Per tant, hi ha un missatge moralitzant. És a dir, hi ha la dona, primerament aquesta idea que és molt repetida al llarg de la història de l'art, de la misogínia, no? L'home és la dona és la font de tots els pecats i està, d'alguna forma, humiliant en aquell home vell. I, per tant, això surt des de l'edat mitja, diguéssim, fins ben entrat al segle XVII-XVIII, trobaríem molts exemples.
I va desaparèixer? El segle XVII-XVIII va parar, això?
De repent desapareix. Aquest missatge, diguéssim, ja amb el Concili a Trent, amb tot el que vindrà després de la Revolució de Caravaggio, aquest missatge ja no s'imposa. El món luterà, diguéssim, tampoc el repeteix. Sí. I després ja el tornarem a veure, però associat a un altre fenomen, que és ja en el segle XIX i XX, associat a la prostitució. Perquè aquest és una relació desigual de pagament. Perquè aquestes relacions que
hi ha d'haver alguna cosa pel
mig. Hi ha un interès, no?
I poden ser de dues maneres, jo les veig així. Una pot ser pactada, és a dir, l'home gran dona una experiència, un coneixement, una saviesa...
Com Pau Casals, per exemple.
Exacte.
No?
A la dona jove, que li aporta doncs, vitalitat, bellesa, joventut...
O Woody Allen, per exemple.
Exacte.
No?
Hi ha un element aquí, inclús de vampirització, eh? Això hi ha moltes... Jo ara em ve al cap moltes...
És que ara m'estan venint al cap moltes parelles.
Moltes parelles, sí. Moltes vinculades a la universitat, el professor i l'alumne, que és un clàssic.
No? I a la inversa, què?
A la inversa també es produeix, però sobretot en el món d'avui, perquè en el món antic era molt més rar, era molt difícil veure una dona...
Ara està més normalitzat, no?
Ara és
jo
més
sempre
normal.
Explico, per exemple, que estic enamorat de Silvia Coppola.
Ah, sí?
Sí, sí. És una
cosa... Això és una exclusiva o ja ho sabíem?
Això,
jo des de que estic aquí se ho va dient com un mantra, això.
Caram. És una dona que desperta...
Que t'atrau.
Sí.
Caram. Doncs...
Sílvia, si m'estàs escoltant...
I has intentat alguna cosa o no?
Vam anar a dinar una vegada.
Ah, només una vegada.
Doncs, va pagar ella.
I és un inici.
I va pagar car. Girl, you'll be a woman so... Anem a repassar alguns quadres que avui ens has portat. El primer és Els amants per interès.
Els amants per interès de Quentin Massis, que és un dels grans pintors del nord del Renaixement, que està en aquesta tradició que parlàvem abans. I en aquest quadre veiem que hi ha tres personatges.
Sí.
La dona jove, que està acaronant en l'home vell. L'home vell l'està agafant, però entretant ella està traient-li la cartera i li dona... amb un personatge que sembla una mena de diable.
Sí, com
o de...
un follet,
sí,
no?
Sí, com un follet, però que és com el diable.
Punxegudes.
Que jo diria que és la primera representació d'un proxeneta a la història de la pintura.
Alerta!
Perquè aquí hi ha una cosa de dir, mira, ella li està donant els diners, doncs, amb un proxeneta.
Que, a més, és aquesta figura que dius, està com més en un segon pla, diguem-ne.
Sí.
I apareix també, potser una mica més fosc, no? Més apartat.
Agafant-li la cartera.
I desquadrat, és a dir, no s'acaba de veure del tot la
cara. No es veu bé, està diguéssim, és una figura molt enigmàtica, però que explica bé que és important pel desenvolupament de l'acció i sobretot per la iconografia i el missatge aquest que parlàvem abans, moralitzant. Sobretot de dir, no feu això perquè si us deixeu emportar per aquesta joventut i bellesa, us acabaran traient els diners.
I la mà d'ella, que li toca la barbeta a la persona més vella.
I la mà d'ella, el pit, el joc de mans és interessantíssim.
És molt interessant, i a més, quan veig aquest quadre, penso en una idea que cada cop tinc més clara, que és que l'home no... O sigui, aquella idea del vell verd no existeix. L'home neix verd i es fa vell.
Ah, no, vull dir, perquè aquesta imatge és... Una mica...
Sí, ja el veus.
Grotesca, eh?
És grotesca. Saps d'on ve aquesta cara?
No.
Això ja, a l'alçada que estem ja hauries de saber això.
Sí. A veure.
Aquesta cara l'hem vist abans, eh?
L'hem vist abans.
Un dels grans pintors del Renaixement, amb nom de Tortuga Ninja.
Sí.
Pista.
Michelangelo?
Leonardo.
Leonardo. Ah, Leonardo.
Leonardo. Aquesta cara ve directa, de Leonardo.
Per què? Què és aquesta cara? És una cara
és un grotesc.
Com un dimoni.
És un grotesc.
Mica, no?
Quan volen representar el mal, van a buscar, diguéssim, van a l'armari del repertori antic.
Haig de repassar els apunts. Perquè...
I un del repertori, unes imatges clàssiques de grotesc del repertori antic és aquest. Aquest l'utilitza Quentin Matsys i l'utilitza Cranach. I quan volen fer un vell, van a buscar la caricatura que ve de Leonardo.
Els amants per interès, el primer quadre. Aquests quadres els pengem també a través de les xarxes socials, a través del Twitter i el Facebook de El Suplement. Segon. Aquest segon quadre es diu Parella Desigual.
Parella Desigual.
És d'un holandès, això?
Sí, és d'un holandès que es diu Hendrik ter Bruggen.
Jo em prenc molt de Hendrix.
Hendrik ter Bruggen. Que aquest és un dels grans pintors de l'escola que es diu d'Utrecht. L'escola d'Utrecht és una escola de caravaggistes que agafen el llenguatge Caravaggio i el desenvolupen. I el desenvolupen a uns nivells de clarobscur extraordinaris. I aquest és un dels seus millors exponents.
És com un mirall, això?
Mira, aquest és un quadre que és molt interessant perquè és octogonal. I veus aquesta figura del vell que està aquí amb aquestes ulleres i aquesta barba, i ella l'agafa. I ella, fixa't quina llum que té. I aquest cos sembla fet de mantell. Tega, és un...
Sí.
Té un...
Flàxid.
Com de cera, exacte. Sí. I aquest somriure...
Torna a dir flàxid, sisplau.
Flàxid.
Perfecte. Flàxid, exacte.
M'agrada com ho diu.
Sí, doncs aquest... I en el fons, en aquesta obra estem veient la mateixa idea, però portada en el món barroc. És a dir, com es va desenvolupant el tema des de l'edat mitja amb el Renaixement i ara aquí amb el barroc. Ara, diguem-ho tot, jo ara m'estava tornant a mirar la imatge i hi ha un objecte que no l'acabo d'identificar, potser em podeu ajudar.
A veure.
El vell, entenc que amb aquesta mà grossa i torrada, diguéssim, molt morena, està agafant a la noia jove.
Sí. Per l'espatlla,
Exacte. Però què hi ha darrere? Hi ha com un objecte que està portant, com si fos una gerra de vi, segurament, sembla, no?
És com a dir, un saler?
Això, jo diria que és més que això va vinculat al vi i al tema
de deixar-se portar.
Sí, que en el fons seria la versió laica d'un tema que és molt dur, però molt interessant iconogràficament i molt eròtic, que és el de Lot i les seves filles. Les filles que van emborratxar Lot per tenir una relació carnal amb el pare. És un tema d'incest que apareix molt a la història de la pintura.
Lot i les seves filles?
Lot i les seves filles. Caram. I aquí jo crec que hi ha aquest element del vi, perquè si no, què hi fa aquesta gerra aquí al darrere?
Sí, està com abraçant-la per darrere i ell porta una gerra a la mà. I ell va sent amb els pits a l'aire.
Sí, no ho hem dit.
I després han begut molt. I això ho podem saber, perquè ella té el nas vermellíssim, fixa't.
I les dents generen una inquietud, aquesta rialla com animalística.
I molt forçada,
Té una cara estranya, aquesta noia.
Sí. És una noia del nord,
Però té una
cara
estranya.
És la típica noia que la podem veure després als quadres de Rubens. La bellesa del nord és molt diferent a la bellesa del sud. Això es veu molt en la pintura.
Amb què es diferencia?
Doncs mira, són dones molt més grosses. Això quan vas a Holanda i aquests països ja ho veus.
Però vull dir, allà es fixen
més
físicament.
Dones físicament. Sí, hi ha un altre cànon de físic. I hi ha un altre cànon també de pell. La pell és molt més blanca, no? Li toca el sol. Molt més flàccida, com deies. I això queda molt ben representat a la pintura.
I acabem amb un Goya. Si todo va tan bien, si todo... aquest tercer quadre que avui ens has portat?
Mira, aquesta és un gravat. És un gravat de la sèrie dels Caprichos que realitza Goya el 1799 i es diu Qué sacrificio. I llavors veiem un grup d'homes envoltant una noia molt jove.
Hi ha quatre d'homes?
Hi ha quatre d'homes. El primer és aquest vell, que és quasi, doncs, que té inclús problemes físics. Fixa't les cames com estan arquejades.
I el mateix rostre que el primer quadre,
Efectivament, és el mateix grotesc. És un grotesc que ve de Leonardo. Mira la Mercè,
ja
com...
Va, aquí avançant. Aplicada. Bé, va.
I després fixeu-vos que hi ha un home que s'està tapant la cara.
Sí.
Aquest home és el pare.
Ah.
El pare que, pobre, ha de donar la...
Que té el cap com abaixat, com dient, mare meva, el que està passant aquí,
sí. I hi ha aquest gravat, a la Biblioteca Nacional de Madrid hi ha un manuscrit que, del propi Goya, que diu: el vil interés obliga a los padres a sacrificar una hija joven y hermosa casándola con un viejo jorobado y no falta nunca que s'apadrinen semejantes bodes. És a dir, no falta nunca un cura que apadrine semejantes bodes. Mm-hmm. El cura també el veiem, que és aquest personatge, diguéssim, que està mirant també grotesc, que és més alt que els altres.
Amb una mà, accepta, amb el palmell de la mà.
És una crítica social.
El que permet l'Església.
L'Església el que està permetent i les coses que s'estan produint. A mi m'agrada molt aquesta obra perquè es relaciona molt amb la literatura de l'època. La literatura aquesta una mica llibertina, que apareix en Moratín, amb el viejo y la niña, el sí de las niñas, el arte de las putas, tot això, Moratín, si ho llegeixes, és magnífic. I llavors entendràs aquesta època, perquè l'art està connectat a la literatura.
Aquests quatre que ens has portat avui, sempre la dona té un paper submisa total.
Objecte.
És a dir, no és que sigui una parella.
Una
parella desigual en tots els termes.
És desigual, no completament desigual.
No, i amb aquest últim cas, la capacitat decisòria.
Sí, clar,
no?
Però és que és un retrat del que està passant en la societat de l'època.
Sí.
Que és molt dur i és molt cruel, però és que era així.
Toca engolir.
Per això seria interessant ara, al segle XXI, un quadre que expliqués parelles desiguals, però només pel fet de l'edat. A veure com això es transmetria. Però, clar, no denuncia res, no?
No denuncia res. Hi ha algú que ho fa, per exemple... Ho denuncia, per exemple, un pintor que es diu Gross, que és alemany, que va fer tota una sèrie d'homes molt vells amb noies joves, però vinculades al món també de la prostitució, però que en el fons també és una denúncia de l'explotació a la qual ha estat sotmesa la dona. Bueno, no sé per què parlem en passat,
la qual
perquè
està sotmesa
sí, actualment.
I tant, malauradament.
I malauradament
i
segueix passant.
No cal anar a altres
països. No cal anar a altres països. És a dir, que tot el que hem estat veient, que estic totalment d'acord amb el que deies, que està impregnat de misogínia de la dona com a objecte de desig i de... tot això és molt actual i en la història de la pintura hi ha molts exemples.
I es va perpetuant.
Sí, però canviarà.
Esperem.
Això es canvia amb una sola cosa.
Quina?
Cultura.
I tant.
Artur Ramon, gràcies un cop més per portar-nos una mica de quadre, de pintura, també en coses que passen a la nostra vida. Adéu-siau.
Adéu.
Vols sentir-te bé? Escolta el que t'agrada. El suplement Catalunya Ràdio.